Són les 11, el 13 de març. I queda una hora. I el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Última hora, amb molta cultura, tenim l'Oriol Serra a Los Angeles. De seguida ens explicarà en directe com es prepara la Meca del cinema per la gala dels Oscars de diumenge. Va, vinga, som-hi.
I també ens acompanyarà Ramon Mirabet, que presenta disc i llibre.
Uns minuts, amb Bernat Soler, tancarem el diari de campanya, les eleccions presidencials del Barça. Tot el que havien de dir els candidats ha quedat dit avui. Diumenge, els socis majors d'edat tenen l'última paraula.
I l'última paraula del Catalunya Nit serà per un escriptor enamorat de la novel·la negra i que seu aquí amb nosaltres avui des de les 10, molt atentament. Ens acompanya Cesc Cornet.
Vinga, doncs avancem. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 13 de març. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Malauradament, Rússia continua sense mostrar cap voluntat de negociar, així que hem d'augmentar la pressió sobre Moscou. Vull que quedi molt clar, relaxar les sancions ara, pel motiu que sigui, creiem que és un error.
Das halten wir für falsch.
Naturalment, aquestes accions contribuiran a estabilitzar el mercat, perquè sense volums significatius de petroli rus, l'estabilització del mercat és impossible.
El govern ni el Partit Socialista no han posat cap mesura concreta sobre la taula.
Crear un grup de treball no és governar. És ajornar decisions.
El govern articularà aquesta resposta atenent quines són les mesures que està pendent la Comissió Europea i el govern d'Espanya.
Vamos a limitar el efecto que tiene esa subida de carburantes, de gasoil y gasolina en sus bolsillos. Y este es el mensaje de tranquilidad que estamos trasladando al ciudadano de a pie.
Vam tenir la millor economia de la història i encara la tenim. Això recuperarà quan s'acabi i no crec que trigui gaire. Quan s'acabi, això recuperarà molt ràpid.
Quan ho sabrà quan s'acabi?
Quan ho senti, quan ho noti dins meu.
El problema de Trump és que no entén que l'Iran és un poble valent, un poble fort i determinat. Com més augmenti la pressió, més enfortirà la determinació d'aquesta nació. Aquests atacs responen a la por, a la seva desesperació. Algú que és fort no bombardeja una manifestació.
Que alguien que dice que hay que echar a Sánchez pida el voto para no dejar gobernar al PP después de ganar, no lo había visto en mi vida.
Nosotros sí queremos gobernar. Lo que no queremos es estar en los gobiernos como ellos, para no hacer nada.
Y le digo a la derecha y a la ultraderecha que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio.
D'aquí a Lleida, de Trema a Lleida, per carretera triguem doncs, una hora i mitja, depenent. Conforme va passant el temps, les mostres es degraden i això doncs, pot influir en alguns tipus de resultats o inclús haver de repetir la mostra. Això amb els drons ja s'ha comprovat que les mostres arriben no molt més ràpid, no només molt més ràpid, sinó també amb una major qualitat.
Emplacem a que s'asseguin a negociar amb el comitè de vaga, que som els que convoquem la vaga. I som, a més, la part àmplia majoritària, que no hem signat aquest acord. L'acord de Comissió Jusseta ja el tenen. Ara falta que acordin amb la representació majoritària del col·lectiu i amb el col·lectiu.
El tremolar, així, les parets estes te aplasten ahí, bum, i te peguen ahí, hòstia, tu.
Molt terratremol.
Sí, molt de ruido.
Com si s'acabara el món, igual. El fum, el bum, 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 bum.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
71.222. 71222. Sèrie 115.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra Dia del Pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
Diumenge, els socis del Barça decideixen el futur del club. I a Catalunya Ràdio seguirem amb una programació especial des del Camp Nou.
Des de primera hora, en directe al suplement, amb l'obertura electoral, els candidats i les cares conegudes.
Al Catalunya Migdia, Sergi Camps repassarà les primeres hores de la jornada i enllaçarà amb la TDT del Barça-Sevilla.
Una transmissió pendent del camp i de la llotja.
A 8:15 del vespre, Xavi Campos i David Clopés agafaran el relleu.
Amb un tot gir especial per viure el moment de la veritat.
Seguirem el tram final de les votacions. Sabrem el resultat del sondeig a TV3 3 minuts abans de les 9.
Analitzarem tot el que hagi passat amb els nostres especialistes.
I a partir de 9:15, l'escrutini i la proclamació del guanyador.
L'especial eleccions a la presidència del Barça és una programació especial de Catalunya Ràdio i la redacció d'Esports.
Ningú et donarà més que la Ràdio Nacional de Catalunya.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen ja 8 minuts de les 11 en punt de la nit. Amb aquesta sintonia, al llarg de l'última setmana, hem anat explicant i actualitzant el diari de campanya de les eleccions a la presidència del Barça, que finalment seran diumenge. Un dia més, Bernat Soler, bona nit.
Molt bona nit.
Ben tornat al Catalunya Nit. Ahir estaves a aquesta hora als estudis de TV3 seguint com a codirector del debat dels candidats. El vam seguir també aquí. Déu-n'hi-do, un debat, bé, direm viu.
Sí.
Direm viu.
Intens, sí. Si continuem fent servir eufemismes. Algú potser agrairia que també fóssim sincers i diguéssim un debat una mica brut en alguns, en alguns moments, enfangat, un debat on, per exemple, hi va haver una primera part amb constants interrupcions que van obligar els moderadors a haver de cridar l'atenció, provocant situacions que realment no són bones per ningú, bàsicament perquè és que l'audiència no s'assabenta del que diuen ni uns ni altres, no? A la mitja part, al descans, perquè hi va haver una pausa per publicitat, us puc fer doncs, la confessió que hi va haver converses amb els equips de campanya i amb els candidats perquè afluixessin amb aquesta intensitat, amb aquesta agressivitat, no? I això va permetre que la segona part fos una mica més fluida i es pogués doncs, entendre millor i
ser més propositiu, no? Segurament.
Exacte, tot i que és evident que un cara a cara és un combat, un cara a cara, i a més, amb una persona que és el poder i una altra que li vol prendre el poder, doncs és evident que el xoc de trens era inevitable, però
Hi ha moltes formes de fer-ho i ahir em va semblar que, sobretot en l'arrencada, doncs no era la ideal. Al final és un club de futbol i se suposa que tots dos són del Barça i volen el millor pel Barça, no? Però això del Barça és tan complicat. Mira, us he agafat un tastet pel que noteu el to i perquè aquí ahir no va poder seguir el debat. Amb això farà una idea de quina va ser una mica la línia que van mantenir Joan Laporta i Víctor Font.
Tot l'equip que hi ha avui en dia, aquest projecte esportiu que tant èxit té, el 80% d'aquest equip és herència. Herència
no
perquè...
No és cert,
sí, perquè
no,
tota la...
No és cert,
és herència. Ideco...
És feina de promocionar-los cap al primer equip, home.
Ideco, durant... Què ha fet el senyor Deco? Ser soci i amic d'Alejandro Echevarría.
El Deco que ha fet? Ha configurat la plantilla, ha renovat a tots els jugadors joves. No és veritat que tot sigui heredat.
I
no,
aquí, no, no és així. Quan vas arribar...
No, no és veritat.
El 80%.
No és veritat,
perquè... I tant que és veritat.
Les mentides no les que dius tu i el fum que veus tu. Perquè tu estàs venent fum.
No, no, volia fer una sèrie de puntualitzacions sobre el que estava dient.
Ets un trilero.
Ets un trilero. Aquesta és l'última acusació de la porta cap a Víctor Font. Es van acusar mútuament de mentir. En fi, sí, han entrat en un cos a cos, pel meu gust, una mica sobreactuat, fins i tot. Ja, perquè al final el soci del Barça l'interessa també. Té bastant clar, segurament, qui prefereix... Per una qüestió personal, a vegades, perquè a vegades ens deixem endur doncs, per si un ens cau millor, si ens agrada, si ens inspira més confiança, però, a més, també hi ha d'haver una mica de propostes, no? Però així ha estat aquesta campanya. Feia molts anys que no teníem un cara a cara i l'hem tingut i Déu-n'hi-do com s'ha
estat. Home, des del 2001, vam dir, no? Des del passat Gaspar.
Sí, sí, l'any 2000.
2000.
Passat Gaspar, que va ser una mica més suau tot
sí,
plegat.
Sí, les formes segur que van ser diferents. Escolta, com han passat les últimes hores de campanya? Perquè, de fet, la campanya li queden 49 minuts, mira, la mitjanit s'acaba.
De fet, d'aquí a 49 minuts, com bé dius, comença la jornada de reflexió, perquè, evidentment, en unes eleccions, el dia abans de la votació és la jornada de reflexió. I aquest matí, Joan Laporta, el candidat que vol aspirar a la reelecció, doncs ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, i el Ricard Ostrell li ha preguntat com passaria precisament aquest dia de reflexió, un dia on no hi ha actes, on no hi ha cap tipus de compromisos, ni de premsa, ni amb ningú. Pareu atenció perquè ha estat possiblement, jo diria, que un dels moments de la campanya.
De descans, de relax a S'Agaró, m'emportaré la gossa, que la tenia amb zel, tota aquesta campanya he tingut a la gossa amb zel. Veig que vaig haver de portar la gossa aquí,
sí,
perquè si no el gos l'hagués muntat i ja la gossa ja va parir, tenia 6 cadells... I en mitja campanya a la gossa té zel. La veritat és que estic entretingut. A més, com em van néixer 6 cabres, tenia 5.
Que té un zoo.
Mira, si en tinc 9 gallines, un gall, que ara m'han matat el gall, les gallines, i de recuperat. En fi, què faré el dissabte? Doncs estar pendent d'això, perquè a més tinc un hort, encara han sortit calçots, faré segurament una calçotada.
Jo m'he quedat amb que el gall era massa jove i les gallines se'l van menjar.
Sí, perquè tenia un gall anteriorment que es deia Quirico.
Blaugrana.
Blaugrana. Tot això ho ha explicat a la porta. Sí. I aleshores aquest gall doncs, va morir, suposo que de vell. Aleshores van portar-li un substitut, però aquest substitut es veu que era massa jove i massa tou, i les gallines l'han matat. Que jo no sabia que les gallines i els galls mataven.
No, el complot no l'hem sabut veure venir.
Les cabres... les gallines, per cert, que donen ous, ara per això diu que té una crisi, que el gall no funciona, les gallines no funcionen. I després ve els calçots, i realment un dia haurem de passar per S'Agaró i anar a la granja escola de
Joan Laporta. Diu que et rep, no? Vull dir que la gent passa per allà
Bé, jo crec que ha estat d'agrair, no?, que tinguéssim doncs, una mica de distensió després d'unes dates tan tenses. Tot plegat...
Per cert, la jornada de reflexió de demà és igual que les eleccions de la democràcia, diríem, no? No es pot demanar el vot, no es pot fer res.
No es fa cap tipus d'acte promocional o electoral, més ben dit, no? De fet, aquesta mateixa nit, aquest vespre, han tancat campanya tots dos candidats amb els seus actes finals. En el cas de Joan Laporta l'ha fet a la Pedrera, on ha continuat amb el seu discurs, carregant contra Font. Un ambient, m'explica la Laia Tudel, que hi ha anat, de triomfalisme, molt president presidencialista, és a dir, la gent cridant president, president, en un faristol, doncs fent la seva discurs, i Víctor Font ha fet el mateix a la seva seu, que és a la Diagonal de Barcelona, de fet, bastant a prop d'aquí, davant de Rambla Catalunya, i allà també, doncs, hem pogut sentir crits de president, president, amb molt d'optimisme. Diuen a la gent que està a prop de la porta, que està molt interessat en que hi hagi mobilització, que vagin a votar tots els seus partidaris, perquè tenen la sensació que els anti-Laporta sí que es mobilitzaran. I Font el que ha dit és que voldria que se superés la, la màxima participació que hi ha hagut en unes eleccions, que jo no sé si la dada us sorprendrà, però és que la màxima participació que hi ha hagut en unes eleccions del Barça és el 52%. Que jo trobo poquet, poc. Tenint en compte que és un club privat on només té accés a vot el soci.
No, i on tot és molt visceral, a més, no? Com dèiem abans.
Sí. A mi sempre m'ha cridat l'atenció que la participació en general fos tan baixa. És a dir, se suposa que quan ets soci del Barça estàs molt implicat i tens moltes ganes d'intervenir en la vida del club, i una de les coses més importants és escollint el president. Doncs gairebé la meitat no van a votar. Diumenge, 114.000 socis amb dret a vot, dels 140.000 que hi ha, s'obren les urnes a les 9 del matí, es tanquen a les 9 del vespre. Fa una estona hem sentit una promo de la programació que farem, i amb el Roger Escapa des de les 9 del matí, informant des del Camp Nou. Hi ha un partit de futbol entremig, és a dir, les eleccions són com un entrepà, perquè es podrà votar durant tot el dia, però entremig, a partir de d'un quart de 5 de la tarda hi ha un Barça-Sevilla.
Molt d'hora, sí.
És l'horari que està jugant el Barça aquesta temporada, perquè a Hansi Flick li agrada més aquest horari, i es veu que doncs, ho demanen i la Lliga els hi concedeix.
Sí,
Hansi Flick no li agrada gens anar a dormir tard.
Ja.
I aleshores vol posar...
Però si els culers els agrada la migdiada,
hi ha un punt d'incompatibilitat. Aquí està molt bé el senyor alemany, però això no és Alemanya. I a partir de 7:45 hi ha l'especial elecció amb el David Clopés, amb el Xavi Campos, amb tota la resta de l'equip d'esports de Catalunya Ràdio, que serem amb ells. 3 minuts abans de les 9, sondeig. Us he dit que els sondejos de les eleccions del Barça són molt afinats, perquè penseu que es fan moltes enquestes d'un univers relativament petit, és a dir, si van a votar 50.000 persones, tu amb 3.000 enquestes, per exemple, tens un alt grau d'encert. Clar, només dos candidats, per tant, poques opcions de triar, i acostumen a ser molt afinats, per tant, el que digui el sondeig pràcticament podrem dir que s'haurà clavat. A partir de les 9 es tanquen les urnes, escrutini i la proclamació del guanyador, a veure si repeteix Joan Laporta, segon mandat consecutiu, o si hi ha sorpasso i és Víctor Font qui s'endú aquesta victòria electoral. Doncs a la una hi serem el
diumenge. Sí, oi? Ben bé. Doncs us seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, aquesta programació especial de diumenge. Bernat, aprofita per descansar demà.
Sí, perquè portem un bon ritme. Entre el Barça jugant Champions i les eleccions no hem parat.
Gràcies pel diari, que ha quedat molt xulo cada dia. Hem estat molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya nit.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Notícies sota la llum de la lluna.
Let me see what spring is like on.
Amb Manel Elias.
Jupiter and Mars.
I Agnès Marquès.
In other words, I love.
Catalunya Ràdio.
You.
Ara, si tanqueu els ulls, estem viatjant a través d'aquest so a molts milers de quilòmetres de distància. Aviam, pugem-lo. Aquest és el so que ens arriba en directe des de Los Angeles, en algun boulevard, m'imagino ara mateix, el corresponsal de Catalunya Ràdio, Oriol Serra. Bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Sí, on pares, aviam.
Sí,
aquest
sí.
És el so del carrer, no?
És el so d'un carrer molt especial, que és el Hollywood Boulevard.
Ara.
I amb vistes al Dolby Theater i a tot aquest Los Angeles que està vivint un moment d'estiu, podríem dir, perquè tenim 32 graus de temperatura. Per mi això és un contrast bestial respecte a Washington. Ahir vaig marxar endavant de Washington al matí. I a la costa oest, doncs, viuen en un altre món. Això és una altra dimensió.
Veuen en un altre món, doncs, de pel·lícula, no? Un món molt probablement de pel·lícula, sí. De pel·lícula.
Bastant de pel·lícula, sí.
Aviam, diumenge, ara parlàvem de les eleccions del Barça, doncs passarà també una altra cosa, tot i que en el nostre horari, en el peninsular, el català, ja serà la matinada de dilluns, i és que se celebrarà la 98a edició dels Oscars, un any en què les travesses estan molt ajustades, que tot apunta que serà una festa amb un clar accent polític pel moment en què arriben, i us ho hem estat explicant aquí al Catalunya Nit des de les 10. Aviam, l'Oriol Serra, dius que has arribat a les últimes hores a Los Angeles, pendent sí. De tots aquests detalls i sobretot de com li pot anar a l'equip de la pel·lícula de Sirat.
Doncs sí, un equip que ara per ara doncs, estan més que optimistes, estan contents, estan contentes, es donen per satisfets pel fet d'haver arribat fins aquí. El gallec Oliver Lachet, el director de Sirat, considera que la clau de l'èxit és haver fet una pel·lícula sense pensar en els Oscars. Diu que el viatge del reconeixement va començar a Cannes i que ha arribat a Los Angeles, però en cap cas era aquesta la pretensió.
No havíem fet una pel·lícula per estar aquí, havíem fet la pel·lícula que pensàvem que era important de fer, i el que sentíem important i bueno, cuando, penso que quan fas això i no calcules és quan hi ha el premi, no?
Si en la categoria de millor pel·lícula internacional les coses estan més difícils, on sí que hi ha possibilitats és en la categoria el millor so. I aquí tenim un equip de dones que han demostrat tenir un domini molt gran de la seva feina. Són la Laia Casanovas, l'Amanda Villavieja i la Yasmina Praderas. Hi ha una escena de Sirat, per cert, on veiem com reparen un altaveu. Recordem que sí. Sirat doncs, gira al voltant també d'una rave, no? d'aquesta cultura de les rave al mig del desert, i per tant la música i el so són molt importants, i veiem com reparen un altaveu, dèiem, en aquesta escena. L'Amanda la descriu així en relació al so.
L'altaveu pot ser un cor. Quan la Jade amb el Sergi López estan intentant arreglar el bafle, d'alguna manera estan com realitzant una operació a cor obert d'un òrgan que no saps mai quan acabarà de fer l'últim batec, no? Que també té un moment, no?, com aquesta idea de, bueno, el que passa a la pel·li, no?, quelcom sobtat, no?
La Laia subratlla la utilització del sistema Atmos per aconseguir la tridimensionalitat de l'espai a través del so i fer viure un viatge emocional a l'espectador.
Perquè el que hem cuidat molt era no caure en aquesta espectacularitat i perdre aquesta sensació de realitat, sinó com moure i veure des d'aquest cinema més de documental i aquest cinema mainstream, com juntar aquestes dues coses per fer una experiència més similar al del cinema mainstream, però des de les eines d'aquest cinema més autoral.
I la Yasmina ens parla d'aquest optimisme i, sobretot, de l'alegria que els suposa haver arribat com a nominades als Oscars.
Tindre la fantasia de que això passi, sí. Però energia positiva i disfrutar-ho molt.
Sí. Hi ha hagut una cosa molt bonica aquests dies, i és que hem pogut compartir experiència amb altres companys de nominats, dels Oscars, i jo crec que ahir ja que s'ha conformat més una comunitat més de disfrutona, no?, i més entre amics de, bueno, d'estar aquí i ja està.
Penseu que el so de Sirat competeix, atenció, en produccions com Fórmula 1, Frankenstein, Sinners o Una batalla tras otra. Déu-n'hi-do.
Sí, és un cartell de primera. A més, ara ho deies, perquè hi ha algunes pel·lícules que destaquen per moltes nominacions. Una batalla tras otra, per exemple, o Martí Suprim. Sembla que s'anunciaran diverses vegades des de l'escenari del Dolby Theater.
I tant, això és el que diuen les travesses i tot va per aquí. Encara n'hi afegiria una altra, que és Sinners, la pel·lícula de Ryan Coogler, que ha arrasat en les nominacions i podria ser també una de les grans triomfadores, però efectivament una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson i Marty Suprim de Josh Safdie també ho estan. En la categoria interpretativa sembla que Leonardo DiCaprio, protagonista d'Una batalla tras otra, Timothy Chalamet per Marty Suprim i Michael B. Jordan per Sinners se les tindran. I pel que fa a les actrius, Jessie Buckley, pel seu paper de dona de William Shakespeare a Hamlet, diguéssim que té moltes butlletes.
Molt bé, doncs haurem de veure com va. Ara, jo diria que, aviam, tots volem saber qui s'emporta els Oscars i en quines categories, etc. Molta curiositat i molta expectació també per veure, Oriol, si té caràcter polític o no. És a dir, si es diuen moltes coses en relació a Donald Trump, aquesta política de conflicte, diríem, amb els països estrangers, amb alguns d'ells, si més no. No? Clar, és una incògnita, això, ara, com anirà.
Sí. Sí, a veure, tradicionalment els Oscars són molt polítics, són molt reivindicatius, és a dir, la cerimònia sempre hi ha aquests moments de reivindicació política, no oficialment, perquè evidentment van amb molt de compte, perquè tenen por a represàlies per part de l'administració, però sí que hem d'esperar reaccions al que està passant doncs, des del faristol, no? És a dir, les figures que pugin al faristol segur que aprofitaran l'ocasió probablement molt més intensament que no pas el que van veure els Globus d'Or. Mm. És a dir, que veurem referències a la polèmica dels Ice,
home, recordem
aquell pin de... Clar, el pin sí, de l'Ice sí. Out tornarà a aparèixer, hi ha els papers d'Epstein, hi ha la guerra de l'Iran, que evidentment doncs, també serà present aquí a Hollywood. I bé, les últimes hores, ja ho sabeu, han arribat amenaces, fins i tot l'FBI parlava d'un possible atac amb drons per part de l'Iran aquí a la costa oest dels Estats Units, és a dir, a Califòrnia, on som ara. L'administració de Trump ho ha rebaixat, han dit que no sembla que hi hagi cap possibilitat que això pugui succeir, però en qualsevol cas sí que us puc dir que és una de les edicions, aquesta 98ena, amb més mesures de seguretat que es recorden en els darrers anys aquí a Hollywood Boulevard.
Doncs estarem molt atents a tot el que ens vagis explicant la nit de diumenge i també la matinada i el matí de dilluns. Oriol, que vagi molt, molt bé.
Sí, estic per saltar a la piscina, dos quarts de quatre de la tarda, 32 graus, 32 graus.
Aviam, s'ha d'aprofitar, que després el fred es passa malament. Només et dic això.
Bon cap de setmana.
Vinga, adéu, adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Tàrraco i Bárcino seran realment les ciutats claus de la civilització romana i nosaltres som molt fills dels romans, moltíssim.
Aquest diumenge, el periodista i historiador Enric Calpena.
L'ordre, la disciplina, sí. Les coses com cal...
És molt romana,
això. Tu ets molt romà?
De vegades, amb algunes coses sí i altres no tant.
El divan, el valor de la conversa.
Catalunya necessita, òbviament, un estat, perquè l'estat està en contra. Els catalans el que hem de voler és viure decentment, que la nostra cultura es mantingui i pervisqui.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Hi ha frases fortes i de vegades la gent no s'atreveix a dir-les. Posem-ne una, va. Per sempre més.
No sé si el llum l'he d'encendre o apagar. Com portar-te on t'agradaria estar. I faig veure que somies. Ha dormit al meu davant.
Potser alguns dels nostres oients diuen home, per sempre més, és una cançó del Ramon Mirabet, però és que ara és alguna cosa més que una cançó, també.
Com et trobes? echaré a faltar.
És també el seu primer llibre que acaba de publicar Per sempre més. Ramon Miravet, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, ostres, una frase forta. Què hi ha darrere d'aquest títol, Per sempre més?
Moltíssimes reflexions, moltíssimes. El temps, que no s'atura, que està en constant evolució, i alhora hi ha coses que vols que romanin per sempre i no marxin mai. Però són coses que són antagòniques, no?
Clar.
El temps no s'atura i va avançant, i alhora allò que vols que sigui constant i no marxi mai, doncs, bueno, aquí podríem parlar de moltes coses.
Clar.
De la mort, de l'amor, d'etapes de la vida, de moments que has d'aprendre a deixar anar, de persones que has d'aprendre a deixar anar, i de moments que arriben per abraçar-los i per viure coses noves i trobar noves persones. I l'altre dia vaig llegir una frase que deia que per un pare o per una mare, bueno, que els teus pares no són un capítol de la teva vida, i pels teus pares tu ets el llibre sencer. Per sempre més vol dir tantes i tantes i tantes coses que podríem estar tota la nit parlant i se'ns faria de dia.
Exacte. Per sempre més, tu dies, de vegades és contradictòria. Per exemple, se't mor el pare i és una persona que estarà amb tu per sempre més, però a la vegada desapareix també per sempre més d'alguna manera, no?
Sí, sí, és estrany. És estrany, no? Com quan la gent marxa, tens la sensació que passen a estar dins teu, d'alguna manera. Quan el meu pare va morir fa 4 anys, jo ho vaig sentir, que estava dins meu. I, en canvi, quan vaig tenir el cos present davant meu, que doncs ja havia marxat, el veia amb ell, però sentia que ell no hi era ja a dins. És com, de cop i volta, el cos és un moble. I ha sigut la primera vegada que he tingut una reflexió profunda del que és l'ànima. No, no, jo no sé si existeix l'ànima o no. Diuen que l'energia, no?, que no es destrueix, sinó que es transforma. No ho sé. De cop i volta l'energia de mon pare no hi era allà dins, però era tot arreu. I want to verify I'm all I know.
El llibre Per sempre més de Ramon Miravet, que es pot llegir independentment com un llibre i es llegeix molt bé, o bé també combinar-lo amb la seva obra musical, perquè a partir del llibre algunes cançons passen a tenir un altre significat, per exemple aquesta. Aquesta cançó és Happy Days. I és important com a mínim per dues coses a la teva biografia.
Bé, doncs una de les...
Moltes més, però dues...
Una de les meves primeres cançons que vaig composar i la que dona títol al meu primer disc i Coses de la vida. Quan el meu pare... Clar, no vull desvetllar moltes coses del llibre, perquè tinc ganes que la gent llegeixi. Ja el primer capítol és bastant colpidor, i aleshores no vull explicar gaires coses, però quan el meu pare va morir, jo sé l'hora exacta, el minut exacte, i en aquell moment jo estava cantant aquesta cançó. Però no desvetllo més, que sí, que la gent ho llegirà i se n'anirà emocionant a mesura que passen les paraules.
Fas bé, perquè fer entrevistes sobre pel·lícules o llibres és sempre molt delicat, perquè no saps fins a quin punt preguntar més o menys. Però bé, podem dir, per exemple, que un dels personatges del llibre és l'Andreu Gavarrós.
Doncs l'Andreu Gavarrós és una persona que vaig conèixer fa 18 anys perquè va ser el neurocirurgià que va operar el meu pare per primera vegada d'un tumor cerebral. El meu pare el van intervenir diverses vegades, ell va ser sempre el neurocirurgià, però jo el vaig conèixer, no?, aquella sala d'espera, no?, que esperem els familiars que s'obrin aquelles portes metàl·liques i que surti algú a donar-te alguna notícia, i de cop i volta va aparèixer un senyor amb una mascareta, no?, de quirúrgica, i em va dir que tot havia anat molt bé, que encara quedaven unes hores. Va ser una operació d'11 hores i mitja. I com deia, no, això va ser fa 18 anys. Bueno, no, ara ja no, ara ja fa 24 anys. I aquest doctor tenia una altra... Bueno, la seva passió era la música. El seu somni de jove era haver tingut una banda de rock and roll, no? Però al final va ser un doctor d'un dels millors neurocirurgians que tenim al nostre país. Però té una banda de rock que es diu d'Origen. I bé, amb aquestes consultes que fèiem amb el meu pare i teníem que revisar els tacs, les ressonàncies magnètiques, doncs parlàvem molt de música, perquè el meu pare era músic, era trombonista, i llavors van coincidir, no? Van tenir aquesta connexió musical, doctor i pacient, i bueno, i jo de retruc, perquè era el fill del meu pare que l'acompanyava i a més també em dedico a la música. Ell i tot el seu equip de neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge, doncs em va regalar més temps amb el meu pare i va donar temps de vida al meu pare. I a més, i aprofito per convidar els oients i les oientes que hi ha un documental molt bonic que es diu La Sinfonia dels Herois, on un protagonista que es diu Andreu Gavarrós, que és aquest neurocirurgià del que estem parlant, fa un disc amb la seva banda, que és una banda amateur, d'amics de tota la vida, decideixen fer un disc de rock català, on a cada cançó hi col·labora un pacient operat de tumor cerebral. D'entre aquests pacients doncs, hi ha, per exemple, un home que era guitarrista, hi ha una dona que era cantant, hi ha un home que tocava el trombó, que era el meu pare. I llavors a cada cançó hi col·laborava un pacient, i un d'aquests pacients era, com deia, el meu pare. I, de fet, va ser l'última cosa que va fer el meu pare amb trombó dins d'un estudi, perquè va morir pocs mesos després. I és un documental preciós que el podeu trobar a 3CAT, a la plataforma 3CAT. I clar, tu pensa que els pacients els operen desperts. I si tu, per exemple, ets percussionista i és el teu ofici, no vols perdre facultats, t'operen tocant una percussió. Perquè així els metges poden veure si estan afectant aquella part o no. I sí, l'Andreu Gavarrós juga un paper, no, en el meu llibre, perquè bé, és una persona, no, que arrel de la malaltia del meu pare doncs, va marcant aquests tempos. Tot al voltant d'aquesta paraula, no? Temps.
I tant. És que han sortit tantes idees tan boniques aquí, des d'aquesta iniciativa del documental, la música, el regalar temps, que ens hem vist obligats a robar-li una mica també de temps a l'Andreu Gavarrós.
Ei, Ramon, bona nit. Sembla que estigui passant per aquí i vingui a saludar, no? Una mica és això, saludar i afegir-me a les felicitacions per aquest doblet de disc i llibre. Clar, no és una cosa que es faci tots els dies, no? Bé, penso que té un gran mèrit, que has treballat molt, perquè això porta molta feina, i t'has buidat molt amb les dues coses, i estic segur que t'ho has passat molt bé fent-ho. El llibre no l'he llegit encara, però em vas fer una mica d'espoiler, em vas dir que sortia jo per algun lloc del llibre, o sigui que me l'hauré de llegir per força. I el disc és un disc espectacular, espectacular. És un disc amb una exquisitesa, amb una qualitat musical de dintre del que és el jazz, no? Perquè en realitat, clar, no és un disc comercial, i jo penso que al mateix temps t'has fet un homenatge, no?, a tu mateix, perquè és un disc que l'has fet perquè el volies fer, no? I res, no sé, jo crec que no sóc jo que ha de parlar massa del que ens ha fet conèixer, no?, que és la relació que vaig tenir amb el teu pare primer, amb tu després, amb la Sinfonia dels Herois, i a dir-te que t'estimo, que ets una gran persona i que, sisplau, no canvis. Ramon, fins sempre. Una abraçada gegant. Adéu-siau. And then just let her... I'm gonna work it out.
Sempre he pensat que de les coses més boniques que et poden dir és no canviïs.
Bueno, anem canviant, això és inevitable.
Però vol dir que agrades tal com ets, que això també està molt bé. Ja et volen així, no canviïs, et deia el Gavarrós, i això que de coses te n'han passat, t'ho t'han passat moltíssimes. Sempre m'agrada molt sentir com expliques o llegir-ho la teva etapa a París també com a músic de carrer. Què et va ensenyar tot allò? Tu vas tocar al carrer de París, eh? Després vas participar en un programa de televisió que va ser un boom, però vas tocar allà al carrer de París.
Bueno, jo vaig estar tocant al carrer 6 anys, dels quals 3 vaig estar voltant per allà on em venia de gust. Vaig començar ja per Anglaterra, vaig anar a Escòcia, Estònia, a Holanda i Alemanya i tal. I un d'aquests llocs va ser les escales de Montmartre. Bueno, París, perquè a París vaig tocar a diferents llocs, però el millor escenari era les escales de Montmartre. Aleshores, clar, d'aquests 6 anys, 3 me'ls vaig passar allà davant del Sacré-Cœur. Clar, 3 anys, és que 3 anys donen, per tant, vaig aprendre tantes coses, totes bones. Els moments complicats també al final es tradueixen en aprenentatges molt bons. I, bueno, és una de les etapes més intenses de la meva vida. Recordada, podria dir, de les més boniques. Però el dia a dia era dur, perquè estàs lluny de casa també, tot i que estàs a 2 hores de vol. Però sí, hi havia moments, no?, durs, no?, quan toques al carrer, cada dia és una pel·lícula diferent. Però, bueno, em va regalar una persona com jo, no?, que no tinc padrins, ni la meva família pues, podria permetre's que el seu fill gravés un disc. A mi em va permetre al carrer aconseguir els diners suficients, no?, per gravar un disc en un estudi i intentar viure un somni que a dia d'avui encara el visc. O sigui que el carrer no només vaig aprendre coses, sinó que va ser el meu primer escenari i va ser la porta, no?, a totes les coses que he fet fins ara a nivell musical. Vull dir, no hagués tocat ni el Palau de la Música, ni el Liceu, ni el Cruïlla, ni el Cap Roig, ni els Jardins de Pedralbes, ni a tots els pobles i teatres i auditoris sense el carrer. El carrer d'alguna manera hi és encara dins meu, no? Aquesta espontaneïtat, una mica el fer el buscar vides, no? Perquè el carrer és... Has de ser una mica buscavides, i en aquesta indústria, i més com està ara, has de ser-ho també molt.
Com està la indústria?
Bueno, no, tampoc no sóc una persona que segueix molt l'actualitat ni que va seguint la corrent del riu. M'agrada sentir-me una mica que estic a la vora del riu assegut veient la corrent com passa, i tampoc m'hi fixo gaire, vull dir, no... Jo intento ser el més honest possible amb la meva música, i ara, per exemple, fa un mes que, com deia el Gavarrós, no?, que he tret un disc de jazz, fa un mes vaig publicar un disc de jazz que bé, bueno, és un disc que probablement serà el disc... probablement l'escoltarà molt poca gent, però crec que és una de les millors coses que he fet mai amb la música. O sigui, és un disc preciós del que estic super orgullós, m'he envoltat de mestres del jazz contemporani. I bé, ara acabant la gira una mica del disc que vaig treure l'any passat, però amb aquest disc que he tret fa un mes, doncs farem una presentació al Palau de la Música Catalana el 28 de novembre, i les entrades a més ja estan a la venda. Mai havia posat les entrades a la venda d'un concert a tant de temps vista, i la platea està ja pràcticament exhaurida. Estic molt content per la rebuda que ha tingut aquest disc, perquè, clar, és un disc que agrada als amants del jazz per la gent que hi toca, i és un directe que crida molt l'atenció, perquè he reunit aquí el Messi, el Xavi, l'Iniesta i el Busquets.
Sona així de bé. Yeah, there's only one thing that I long for when I reach that heavenly land. And I know I shall see in a dream, oh my Lord, before I end. Deia Ramon, l'escoltarà molt poca gent. El nostre programa és modest, però mira, estem omplint gairebé un estadi dels grans ara mateix. Diu la Gemma que ens escolten 90.000 persones i aquesta música està sonant.
Very well. I've forgotten you.
Doncs aquest tipus de jazz i el Palau de la Música com a escenari, home, el pla està bastant bé. Aquí els divendres, Ramon, ens agrada parlar amb gent de l'àmbit cultural. Avui ho hem fet amb tu, però els hi posem també deures. Els hi demanem un pla pel cap de setmana, per aquest cap de setmana, si pot ser, i alguna notícia que hagis escoltat aquests dies i que t'hagi més o menys cridat l'atenció. Per on vols començar?
Home, un bon pla per aquest cap de setmana... tenim en Ben Harper per Catalunya. Crec que el dissabte toca a l'Auditori de Girona, però el diumenge toca a Lleida. I jo, quan vaig a tocar a Lleida, sempre els dic, ostres, que és tan difícil venir a tocar a Lleida, perquè gairebé no hi ha... No hi ha moltes opcions. I la gent d'allà sempre em diu, és que és veritat, ostres, que... I clar, us costa venir als grups. Doncs aquest diumenge... teniu en Ben Harper.
Que no és poca cosa.
Home, és un concert xulo, el teniu a casa vostra, la gent que estigui a prop de Lleida, jo aniré, eh? I després també, el mateix dia, abans que parlàvem de l'Andreu Gavarrós, amb el seu... Aquest projecte que comentava, no?, la Simfonia dels Herois, us recordo, aquest documental, Plataforma 3CAT, d'això han fet una gira. I aquest diumenge estan a Vilafranca.
Si haguessis de dir quina és per tu la notícia de la setmana, què diries?
Doncs per mi, mira, la notícia de la setmana per mi ha estat a nivell personal, un sopar que vam fer aquest dilluns passat, aquest 9 de març, a La Paloma. A més, per mi tenia un significat personal perquè La Paloma va ser, abans que la tanquessin, que ara l'han reobert, va ser l'últim lloc on el meu pare va poder treballar de trombonista, estava a l'orquestra de La Paloma. Després, malauradament, per la malaltia, doncs el trombó, a poc a poc, anava passant més i més i el va anar mig abandonant, no del tot, però ja no va poder treballar més. I s'organitzava un sopar d'una persona... Una persona increïble, la paraula és increïble. Es diu Hilde Oliveres. Ell és malalt de la malaltia de la L. No ha parat de fer coses. Ell té una frase per lema que es diu «Avui és el millor dia». I vam fer un sopar molt bonic a la Sala Paloma amb 30 i pico taules, no? I a cada taula hi havia un personatge, no? En una doncs, hi havia, per exemple, Javier Cámara, l'altra l'Ivan Massaguer, el Pep Plaza, el Manel Fuentes, la Nina, l'Òscar Dalmau, molta gent. Hi havia també el Tomàs Molina, me n'en deixo molts perquè érem tants, i llavors bueno, anàvem actuant, jo vaig cantar una cançó amb la meva mare, després vaig cantar amb el doctor Estivill, que vam fer el pa fent Andrà Màgic. Per mi és la notícia de la setmana, que hi hagi gent que vol marxar d'aquest món, perquè tots marxarem d'aquest món, intentant-lo deixar més bonic. Aquestes són les persones que han de tenir alta veu. I l'Hilde Oliveres, des d'aquí, li envio un petó molt gran, i recordar aquesta frase per tothom, que jo a vegades quan estic una mica així moix i amargat, que passa sovint a la vida, penso en la seva frase, no? Avui és el millor dia.
I ha estat també una gran nit, sona All Star Jazz Project, Songs I Heard, i tenim damunt la taula el seu nou llibre de Ramon Miravet. Per sempre més, benvingut al Catalunya Nit.
Ai, jo perquè la gent ho entengui, el llibre i el disc són coses diferents, eh?
Sí, tant,
han
i tant.
Sortit alhora. Sí. I això, el disc convido a tothom que l'escolti perquè és de veritat, de les coses més boniques que he fet. I el llibre, doncs, convido a tothom també que el llegeixi. Aquí ja no us puc dir si és un gran llibre o no, però l'he fet amb tot l'amor del món. I espero que acompanyi a tots els lectors i totes les lectores i que el Sant Jordi se l'emportin cap a casa.
Fins aviat.
Fins aviat. But I should never think of spring, for that will show.
Doncs la presentació i cantada també d'aquest llibre serà el dilluns al Victòria, a les 7 de la tarda.
Minutets i arribarem a mitjanit, així que hem d'anar traient el cap a la rotativa. Lídia Tellez, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Tens els diaris de demà, vinga, comentem portades.
Sí, doncs mira, ara, el Trump aixeca el veto del petroli rus i indigna a la Unió Europea. Macron i Merz coincideixen en titllar-lo d'error perquè dona més recursos a Putin per a la guerra. Després tenim protestes a l'Iran mentre augmenten les baixes dels Estats Units. I la foto de portada és una de... una foto de les manifestacions que ha hagut a Teheran en contra de la guerra. Després, al periòdico, per una banda tenim a Víctor Font. Para servir al Barça es imprescindible no necesitar dinero. Después tenim el deterioro de las vías limita la velocidad de Rodalías. 23 zonas que tenían afectaciones hace 9 años las siguen manteniendo. En cuanto a la guerra de Irán, Estados Unidos oficializa la compra de petróleo ruso para frenar los precios. Castilla y León, el PP aspira a mantener su feudo y el PSOE espera frenar la racha de debacles.
Muy bien.
Y después tenéis la foto de portada, que es la ley del taxi, no echa de menos a los VTC. Élite taxi en las administraciones y las plataformas debaten en el periódico sobre la norma que se delibera en el Parlament. Y la foto de portada es el grup de persones que ha participat en aquest debat.
Molt bé, déu-n'hi-do, doncs molt farcida aquesta portada.
Bona nit, ja està.
Sí, molt bé. Bona nit, adéu, Lídia.
Bon cap
de setmana. Adéu-siau.
Deu minuts i canviarem de dia, 10 minuts que aprofitarem molt bé.
Mira, el nostre oient misteriós ja l'hem revelat abans, però aviam, es lleva cada dia a les 5 del matí per escriure. Aquella hora segur que l'acompanyen moltes ombres. Els que l'hàgiu llegit ja sabeu per què ho diem. Té un ritual que fa cada vegada que comença una novel·la, es compra una llibreta de 50 folis fulls en blanc i apunta idees, esbossos, esquemes, planteja els personatges, els enllaça entre ells. I quan ja té la llibreta plena, aleshores tot això ho passa a una pissarra d'aquelles Leda, on hi posa també les fotografies que ha trobat per internet i que li serviran per descriure físicament els protagonistes del nou llibre. Inventa i escriu tant que amb 5 llibres i direm que una curta carrera literària, sobretot pel que fa al temps, ja ha recollit un munt de premis, s'ha convertit en un supervendes viral, i això que molts mestres d'escriptura li havien advertit que escrivia com si obrís una ampolla de cava que surt tot de cop i amb molta força. Aviam, Cesc Cornet, bona nit.
Bona nit, què tal? Quines ganes tenia ja de poder parlar
una mica, no? Has après alguna cosa? Va, ens traiem això de sobre.
M'he fet una llista i tot el que he après avui, mira. He après que el món està fatal, que en Donald Trump encara més, tot i que això ja ho sabia, que em sembla que hauré de començar a fer menys quilòmetres amb cotxe, això també ho he après, i he obrit una mica menys la llum a casa per no gastar tant, que els drons poden salvar vides, que això és una bona notícia, que el futur ja és aquí, també he après, que fan falta més bones notícies... He après també que hi ha mascletà cada dia, que no ho sabia, em sap que només n'hi havia una o dues, això ho he après, que en la porta és un showman, que un grup de gallines pot matar un gall, també he après avui.
Home, això apunta tu, Això apunta tu per les teves novel·les.
I he descobert i he après que és en Ramon Miravet, que no el coneixia.
Veus? Quantes coses.
Sí, tot això, bé. Sí.
Escolta, les ombres que ens acompanyen. Aviam, aquest nou llibre teu, el cinquè, editat per Columna. D'aquí el que hem dit, que a les 5 de la matinada segur que t'acompanyen moltes ombres. Trobes allà un clima, una boira baixa de primera hora del matí. Que...
A Girona, al costat del riu Ter, allà amb visió, aquesta boira baixa.
No?
I aquesta inspiració que és fantàstica. Tot i que demà no m'aixecaré a les 5 de matí, això ho tinc claríssim, perquè ja avui m'aniré a dormir tard. Però és que és l'única hora que tinc silenci a casa amb dues criatures petites, i és l'únic moment en què puc escriure que tinc el cap com molt tranquil per poder escriure, perquè he provat a la nit, però ja el cap no em dona a la nit.
I a l'hora de desenvolupar històries, tens algun mètode?
És que ho has explicat molt bé, he pensat, ostres, hi ha una...
Ja
sí, 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 ho has explicat molt bé, eh? Està tot molt ben explicat, el mètode és aquest, és tot sempre parteix d'una idea o d'alguna cosa que m'ha passat a la vida, i després és això, és anar elaborant les trames, els personatges, i sobretot sempre pensar en el gaudi del lector, que s'ho passi superbé llegint les novel·les.
Això inclou un final apoteòsic?
Aquesta sí, aquesta a més té com un... Són tres històries i tres finals, és com un tres en unos, és gairebé com tres novel·les en una. I necessitava un final bèstia, que en principi no hi era, però em van dir, fes un epíleg així per tancar, i vaig dir, voleu un epíleg? Tindreu un epíleg.
L'hauríeu de veure somriure. Cara malèfica, ara mateix.
Sí, sí, sí.
A mi m'agradaria que ens expliquessis això d'obrir l'ampolla de cava. A veure, com t'ho van dir, si és realment així, això de que escrius com si sortís allà tot de cop?
Clar, pensa que quan tu fas cursos d'escriptura sempre fas relats, escrius contes curts o fas relats que... Fer, posar un ritme molt ràpid en un relat és relativament fàcil. És com tu vas ficant molts verbs amb acció, tot en present, personatges, tot molt ràpid. Clar, i quan jo plantejava que volia escriure novel·la, els professors que jo tenia d'escriptura em deien, està molt bé, però clar, tu tens una manera d'escriure d'això que dèieu, no? Que és com una ampolla de cava que explota. Diu, clar, això amb un relat és relativament fàcil, però allargar aquesta tensió, aquesta velocitat i aquest estrès durant tota una novel·la és complicat. Però vaig pensar, bueno, ho intentarem, i jo crec que ha anat prou bé.
Sí, a tu t'agrada que hi hagi acció allò constant al llibre.
Sí, perquè a mi m'agrada que passin coses. O sigui, sempre deixo espais per tot, eh? Perquè és que si no és com una pel·li, no? Una pel·lícula que passen moltes coses i al moment que has de parar dius, buf, necessito respirar. Doncs amb les novel·les igual. Penso que hi ha d'haver moments d'acció, però també moments de anem a descansar una mica, perquè si no el lector s'atabala i ha de poder respirar també.
Ara explicaré una cosa que un dia que el vaig sentir parlar va dir que ell se li activava una part, no, del cervell, en plan, es posava amb una altra identitat, diríem, de psicòpata,
ah, sí?
Com qui diu, per clar, per escriure segons què, aviam.
Hosti, espero que ho tinguis controlat. Clar, que,
no, tinc dos de cervells i me'ls vaig posar, no tinc doble personalitat, és com, ara vaig a posar-me el cervell d'escriptor, això que diu, sí, l'anglès com psicòpata, sí, sí. No? I va, anem a buscar, perquè, clar, els companys de feina, que jo vaig canviar de feina fa poc, i quan van descobrir les meves novel·les, el primer dia va venir un i em va dir, hosti, diu, et miro d'una manera diferent, eh? Diu, perquè acabo de llegir una de les teves novel·les i tela. I després, clar, quan me'n vaig a treballar, em poso el cervell de persona seriosa i que se'n va a treballar.
De què treballes?
Soc mestre i ara treballo als serveis educatius, estic en una feina més tranquil·la, al despatx i tal, que també em permet tenir el cervell una mica més tranquil, perquè l'època d'estar a escola amb els nens et treu moltíssima energia.
Ai, m'ho imagino.
Sí, sí, sí. I el cervell necessites tenir-lo com molt clar també per poder escriure.
Mm. Llegies novel·la negra abans d'escriure novel·la negra?
Mira, jo la primera novel·la negra que jo podria, que no sé si podríem dir que és novel·la negra, us en recordeu del Tria la teva aventura?
Sí,
quan deia,
sí,
si vols anar cap a la dreta, pàgina 25. Si
sí.
Jo és que aquests llibres els recordo com si fos avui. Jo crec que allà se'm va despertar aquestes ganes de crear històries.
Ostres, veritat, aquestes home, eren...
Aquestes eren molt
sí,
xules.
No sé si és, hi ha llibres infantils que...
Sí,
algun
sí,
n'hi ha, sí?
Sí, 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 perquè al meu fill li encanta llegir.
Sí.
Ja no són tan
no
així, però sé que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Hi ha com dos finals, és xulo.
Doncs aquí el que triem cada setmana és una cançó per tancar el dia. La d'aquesta setmana ha sigut Xarim Aresté. I es titula, per exemple, Tu i jo.
Aquest és el silenci de fons. Només sé del cert que t'estimo. Seu amb mi a veure els llamps i els trons. Són com un poema d'amor, com nosaltres imagino.
Tu i jo, l'Agnès, jo mateix, fem el Catalunya Nit, però moltes altres persones. Posem-hi a Luis Ángel Alonso controlant tots els sons. L'Eli Espuny a la producció i tantes altres coses, el Marc Güell, el Marc Presseguer, la Lídia Oriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns hi tornarem fins a la mitjanit.
Sí, i és l'hora ideal per qui avui tindrà l'última paraula, tot i que escriu millor i avança molt, molt d'hora a les 5 de la matinada, i si hi ha boira baixa allà a Girona, doncs encara millor. Diríem que tocada la mitjanit, ell també serà capaç de fer un comiat de mestre. Escriptor de novel·la negra, Cesc Cornet, gràcies per haver-nos acompanyat entre aquestes ombres, que és el títol del teu últim llibre, Les ombres que ens acompanyen. Aquest micròfon és teu, perquè acomiadis el dia i la setmana, aquest divendres.
Jo m'he escrit un comiat com a escriptor que sóc, us el puc llegir, oi?
Mm-hmm.
La lectura és un acte silenciós, però també profundament revolucionari. En un temps ple de soroll, pantalles i presses, obrir un llibre és decidir aturar-se un moment i escoltar una altra veu. Llegir ens recorda que el món és més gran que nosaltres. Hi ha altres vides, altres idees, altres mirades possibles. Un llibre és una conversa que travessa el temps escrita perquè algú, potser nosaltres, hi trobi sentit, consol o noves preguntes. En temps difícils, llegir no és fugir, és resistir. Ens dona paraules, ens ajuda a pensar i ens fa una mica més lliures. Per això, quan acabi aquest programa, feu-vos un petit regal. Obriu un llibre, perquè cada pàgina és una porta i sempre n'hi ha una altra esperant-vos a l'altra banda. Bona nit.
Poema de fons, només sé del cert que t'estimo.